Bon dia, Catalunya. Són 11:15 i esteu escoltant els 22 principals. Avui, dins del nostre magazín, podreu escoltar un programa de bruixeria. Després d'això, escoltarem un debat sobre la salut. Posteriorment, tindrem una entrevista de cultura. Seguidament a l'entrevista, tindrem el programa de Ciències i Vida, on faran un debat de la teoria de l'evolució. I per finalitzar, escoltarem la previsió del temps. Bé, doncs, comencem amb tu, Lisset.
Hola, avui al nostre programa explicarem com són les coves de Zugarramurdi i algunes de les seves curiositats. Ens ho explicaran uns investigadors professionals. Aquí us deixo amb Toni Mallorquí, Eloi Casanovas i Alba Samsó, que actualment estan treballant en una investigació.
Hola, nosaltres, com a investigadors, us explicarem una mica sobre la història de les coves de Zugarramurdi.
Zugarramurdi és un municipi de Navarra, a la comarca de Baztán, dins la zona de Pamplona. Limita al nord amb la vall de Baztán i al nord amb Lapurdi. I a prop del poble hi ha les coves de Zugarramurdi, un complex actualment adaptat per la visita turística.
Zugarramurdi són unes coves on les bruixes hi feien festivals, celebracions, reunions de bruixes, rituals i moltes coses més.
Don Juan del Valle Alvarado va ser enviat al poble de Zugarramurdi per investigar els rumors que allà s'hi practicava la bruixeria. Va arribar a imputar 300 persones acusades d'actes que ell denominava diabòlics. Al final, 18 persones van ser portades davant del Tribunal de Logroño, de les quals 11 van ser cremades vives.
Se'ls acusava de possessió demoníaca, celebrar misses negres, provocar tempestes al Cantàbric, causar maleficis a camps i animals, i de realitzar pràctiques de vampirisme i necrofàgia.
Toni, a què et refereixes quan parles de necrofàgia? Podries explicar-nos què és?
Quan parlem de necrofàgia, ens referim al sistema de nutrició propi d'alguns animals que mengen carronya.
Les llegendes sobre les coves de Zugarramurdi parlen de com les bruixes atemorien els habitants i de com aquest se les empescava per frutejitar-les, però no del que realment es feia allà en aquelles reunions.
Bé, esperem que us hagi agradat molt conèixer la història de les coves de Zugarramurdi. També esperem que us animeu a visitar les coves de Zugarramurdi, que estan en un lloc privilegiat.
Toni, Alba i Eloi, gràcies per ser avui aquí al programa i explicar-nos què són les coves de Zugarramurdi i algunes de les seves curiositats. Tot seguit, donem ara pas a l'actualitat de l'Institut Viladomat i Salut.
Bon dia a tots, som amb les notícies de l'actualitat de la salut. Avui parlarem amb Xavier Urión i Laia Cantarell, uns pediatres infantils que ens donaran la seva opinió sobre les vacunes. I tenim amb nosaltres l'Arola Ferrer, doctora especialista en vacunes per la Universitat d'Oxford, que anirà també fent també intervencions i ens donarà també la seva opinió de com avança el debat. Presentant, doncs, els nostres convidats d'avui, comencem. Bon dia.
Bon dia.
Començarem per vostè, doctor Urión. M'han dit que vostè no està gaire a favor de les vacunes. Per què? Què tenen de dolent?
Doncs sí, les vacunes tenen molts efectes secundaris. I això no només ho dic jo. A l'agost de 2011, l'Institut de Medicina IOM va publicar un informe sobre les vacunes i alguns dels problemes de la salut que poden passar després de la vacunació, com l'autisme, els esmais, les convulsions fèbrils i la mort súbita.
Doncs jo no crec que això sigui del tot veritat. Molta gent va escampant que tot és per culpa de les vacunes. Però no és així, és tot el contrari.
Doctor Urión, vostè què opina sobre el que està dient la doctora Cantarell? Ens agradaria saber-ho.
Jo opino que hi ha hagut més morts per culpa de les vacunes que no pas per no posar-ne. Durant aquests anys, el govern ha otorgat de 2 a 5 milions d'euros a víctimes de malalties o morts causades per no posar-ne vacunes.
Doctora Ferrer, vostè què opina sobre el que estan dient?
Jo estic d'acord amb el que estan dient perquè els dos tenen la raó i jo penso que les vacunes tenen coses bones però també n'hi han de dolentes.
Per tant, tots dos tenen la raó?
Doncs sí, jo penso que les vacunes són bones per a les persones perquè curen les malalties però també provoquen alguns mals a les persones.
Doctora Cantarell, sap algun cas d'algú que no s'hagi vacunat i hagi tingut alguna malaltia greu?
Doncs sí, us posaré un exemple del 1958. Va haver-hi un cas amb bastants afectats. quan la vacuna de Salk encara no era del tot comuna. Hi va haver 58.000 casos de polio, una malaltia viral que podia afectar els nervis i et podia portar a la paràlisi. Això sí, el tema de no vacunar-se és una decisió que, des d'un punt de vista individual, l'hem de respectar. Però el debat és complex, perquè no afecta únicament a la salut de l'individu, sinó de tota la comunitat. Si la gent es vacuna per sota dels nivells que ofereixen protecció, les malalties poden reaparèixer i no tothom es pot vacunar.
I ara, doctora Ferrer, vostè què opina sobre la conversa que han tingut anterior?
Doncs que no té importància, perquè cadascú pot opinar de coses diferents, perquè les persones no sabem els problemes dels altres.
Heu d'afegir alguna cosa més o considereu amb això que ja ha acabat el debat d'avui?
Bé, jo només vull acabar dient que siguin o no millor per la nostra salut o per la dels altres, les vacunes, ha de quedar clar que hi ha més morts per no haver-se posat cap vacuna que no per posar-se'n.
Per la meva part, jo crec que no fa falta les vacunes, perquè el sistema immunològic ja està preparat amb els anticossos per rebutjar les malalties estrangeres que venen.
Doncs això és tot per avui. Moltes gràcies per haver vingut avui i passat l'estona amb nosaltres. Per cert, no us aneu perquè després de la publicitat tornarem amb les entrevistes del dia.
Bueno, i ara passarem amb la publicitat. Us porto una notícia sobre un cantant de trap, que està de moda entre els joves. El seu nom artístic és Kid Keo. Dintre d'uns dies farà un concert per major de 16 anys. L'entrada val 50 euros amb beguda inclosa. I ja sabeu, us voleu veure a tots al concert. Ara us deixem amb un tema seu. Tú dime por qué hablas si no saben. Porque ahora estoy flexeando porque tengo guap. Si sabes que te paso que no valen nada. No es mi culpa que tu chica lo quiera abortar.
Pues ahora empezaremos con una entrevista con Ramón y Nuria. Luego hablaremos de la cultura de Barcelona. ¡Empecemos!
Empezamos esta sección con una entrevista a la Nuria Palau.
Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ramón, estoy perfectamente. Contenta de asistir a esta entrevista.
Bueno, pues comenzamos. ¿A qué te gustaría dedicarte de mayor?
Aún no lo tengo decidido del todo, pero me gustaría ser reportera.
¿Qué sitio cultural de Cataluña te gustaría visitar?
Pues a mí la Sagrada Familia me parece un lugar precioso para visitar.
¿Y en qué cultura del mundo te gustaría vivir?
Pues la hindú puede ser bastante interesante.
Como sé que te gusta el fútbol y eres del Barça, ¿te gustaría el Museo del Barcelona?
Pues sí, encuentro que si te gusta mucho el Barcelona puede ser interesante, ya que hay muchas cosas de la historia del Barça y puedes ver todo lo de tu equipo.
¿Te gustaría visitar algún sitio en concreto?
Pues me gustaría ir al Museo de Historia Natural de Nueva York, ya que me parece muy interesante.
¿Qué museo de Barcelona es el que más te gusta?
Pues el Cosmocaixa lo encuentro bueno para los niños y para los padres. Es muy divertido.
¿Y qué monumento te parece bonito?
La estatua de Colón.
¿Cuál es tu comida favorita de aquí en Barcelona?
Los calzots con salsa romesco.
¿Y qué actividad le recomendarías a algún turista?
Pues ir a las Ramblas hasta llegar a la estatua de Colón para ver un poco el ambiente de Barcelona.
Sí, a mí me parece muy preciosa. Bueno, me ha encantado hacer esta entrevista contigo y espero que vengas más.
Gracias a ti.
Saludos a todos los que nos estáis escuchando desde los 22 principales. Estaremos con Nuria Palau, Ramón Codina, Mar Lluvia, Alejandro Beltrán y yo, Nadia Callafi.
Les traeremos una vez más el programa cultural. Hablaremos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y las actividades más divertidas que hacer.
Y de las fiestas más famosas de la ciudad.
¡Empecemos!
Uno de los museos más interesantes de Barcelona es el MNAC, donde hay cuadros, esculturas y muchas más cosas para toda la familia. También hay muy buenas vistas. Está situado en Montjuïc, arriba del todo de las fuentes. Cansa un poco subir, pero merece la pena.
Aunque si lo que te gusta son las emociones más intensas, tu sitio es el Tibidabo, un parque de atracciones en la montaña Tibidabo, donde se puede pasar un día entero disfrutando con tus seres queridos. Te lo recomendamos.
En Barcelona también se puede gozar de la excelente arquitectura, ¿verdad, Mar?
Pues es lo que más me gusta hacer en los fines de semana.
Hay desde puentes supersticiosos hasta grandes catedrales góticas, que seguro que te sorprenden. Pero una de las más exitosas es la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia es perfecta para los amantes del estilo modernista. Aunque todavía no está acabada, es uno de los iconos más significativos de la ciudad donde se celebran visitas guiadas.
Sin embargo, Alejandro, también se puede disfrutar en un edificio precioso llamado La Pedrera, una casa hecha por Antoni Gaudí que esconde muchas sorpresas.
Sigamos con otro tipo de estructuras famosas de la ciudad de Barcelona.
También podéis visitar un museo llamado MUCBA, Museo de Historia de Barcelona.
También puedes coger el coche e ir a Cataluña en miniatura. Tienes que conducir un poco, pero vale la pena. Está en Torrelles del Llobregat y se puede ver toda Barcelona en pequeño. Yo he ido y es muy divertido. Hay tirolinas para todas las edades. Es un lugar encantador para pasarlo con la familia. Bueno, pues ahora toca hablar de fiestas y, como no, vamos a nombrar a las fiestas de la Mercè. Empecemos.
Para quien no lo sepa, las fiestas empiezan el viernes 22 de septiembre y el 25 se acaban.
Pero os recordamos que durante estas fiestas podéis hacer muchas cosas con vuestros familiares.
Hay muchas salas para escuchar grandes conciertos. También hay discotecas con el ritmo más mediterráneo.
Bueno, y esta ha sido toda la información sobre las fiestas de la Mercè. Pasemos a otro tema. Por favor, Nuria, ¿cuál es el siguiente tema?
¿Por qué no hablar de las playas de esta gran ciudad?
Hay muchas playas que visitar. Playa de Llevant, la playa de Barceloneta y entre otras como la playa de San Sebastián, que está cerca del Hotel Vela.
Una de las playas que nos cogen más cerca es la playa de Barceloneta. A mí me encanta, ya que es la arena se puede quitar fácilmente.
Al lado hay muchos restaurantes típicos de Barcelona donde puedes comer comida tradicional mediterránea.
¿Cómo no hablar de la comida de Barcelona? Pan con tomate, coca, calçots con salsa romesco, butifarra, mongetas...
Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, seguidnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Mañana hablaremos sobre las noticias de la Barcelona.
Hasta el próximo día. Ahora os dejamos con un debate de ciencias.
Esteu escoltant el programa de Ciències i Vida. Avui parlarem de l'evolució, acompanyats de quatre experts en el tema de l'evolució. Per començar, tenim a dues persones que estan totalment a favor de la teoria de l'evolució, en Max i l'Andreu, que presentaran la seva forma de pensar en què totes les proves que grans científics han fet sobre l'evolució són certes. L'Andreu treballa al British Museum i en Max treballa d'arqueòleg en el mateix terreny on es va trobar la Lucy, amb l'esperança de trobar algun altre Australopithecus. Davant seu, també tenim el forense d'animals de la selva amazònica Iker Fernández i l'experta en animals salvatges Etiòpia, Lisette Lu. Bé, doncs, comencem amb vosaltres, Andreu i Max. En què us baseu per defensar que la teoria de Charles Darwin és una veritable obra mestra?
Bé, com tothom sap, la teoria de l'evolució és una teoria demostrada que diu que els animals passen per canvis per poder-se adaptar als medis on viuen.
Bé, perdona per interrompre't, però la definició exacta de la paraula evolució és el procés que diu que tots els éssers vius venim els uns dels altres per canvis genètics i que tots tenim un ancestre comú. I ara sí, segueixi, sisplau.
Abans, molts llocs del món estaven coberts d'oceans gegantins i, en canvi, ara com molt trobem una platja de no res. Això i moltes coses més són les que van marcar els canvis genètics en els animals. Com molta gent sap, els animals van anar sortint de l'aigua, per això hi ha fòssils d'animals marins i...
Perdona que t'ho digui, però quants fòssils s'han trobat? Bé, segons el meu parer, tot el que estàs dient no està comprovat científicament. És més, m'atreviria a dir que l'única prova que teniu és un cadàver d'un animal que van trobar sospitosament el 1974, el qual l'anomeneu Lucy, i que n'hi ha molts que creiem que no és una prova prou sòlida per sostenir tota una teoria sobre l'origen de l'humà. I una pregunta, si descendim dels ximpancers, com és que aquests encara existeixen?
Això ja t'ho sé respondre jo, però amb un altre exemple. Les balenes, un gran fòssil intermediari. És a dir, un animal que és el resultat, de moment, de molts animals que s'han hagut d'anar adaptant al medi on es trobaven. Us semblarà una bogeria, però segons el científic Richard Dawkins, la balena té una relació amb l'hipopòtam.
La balena, una relació amb l'hipopòtam, cal que diguem res més... Si els mateixos ens estan donant la raó, com voleu que la balena estigui relacionada amb l'hipopòtam? És que no té sentit. L'únic de profit que es pot treure d'això és que vegeu que la seva teoria no té ni cap ni peus.
Perdona, en què es basa la vostra teoria? Simplement dieu que el que nosaltres diem és mentida, però vosaltres no argumenteu res.
Bé, jo crec que ja hem dit prou. Us esperem la setmana vinent, perquè seguirem amb aquest emocionant debat sobre l'evolució.
Llega el nuevo chicle de fresa y menta, refrescante y a la vez delicioso, más duradero que nunca.
Y lo mejor de todo, ya puedes encontrarlo en tu tienda más cercana por un precio de solo 1,99. Y cómo no, es de Lollipop.
Fliperas con la papaya.
No digáis nada, no os entendería.
Bé, i ara us deixem amb el temps.
Hi everyone and welcome to the program What's the Weather Like? In this new program we are going to talk about the climes around the world. Today it's the time to speak about Spain. We are going to speak about the weather during in this week.
Exactly. Now we will connect with Girona in Spain.
There we have Ilya and Adriana waiting.
Hi, I'm Adriana and this is my friend Ilya.
Hi, today is Tuesday and here the temperatures is mild. But tomorrow this will change.
Yes, tomorrow we will have a very cold day because tonight there will be a very storm.
And Wednesday it will be a rain day.
The next day, on Thursday, it's raining again.
Friday, it will be a very nice day. With some clouds, the temperatures will go down this day.
Saturday, it will be a very, very cold day. On Sunday, the temperatures will go down and it will be cloudy.
On Monday, the temperatures will rise, but equally, it will be cold.
And the next Tuesday, the temperatures will rise and it be cloudy.
And this is the weather of Girona.
Thanks for the information and we will meet again next week.
In the webpage, there is more information about the weather around the world.
I fins aquí, el magazín dels 22 principals. Esperem que us hagi agradat i fins demà. In your